Bon dia, puja el preu de la llum, pugen les reclamacions a l'oficina de consum de la Garrotxa.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
He vist factures d'un agent gran, de 80 anys, amb 700 euros de factura. Una altra parella, 500 euros, amb un mes. Tenim un problema, això, jo els dic de moment, primer aneu a la companyia, a veure què us diuen, quina explicació us hi donen, ja en venim. Això serà una agonia.
És la veu de la directora de l'Oficina de Consum de la Garrotxa, Anna Beltrán. Les últimes setmanes s'han detectat un augment de les reclamacions relacionades amb la factura de la llum. Des de l'oficina reclamen eines per atendre unes situacions que preveuen que vagin a més. La Generalitat, però, assegura que no té potestat per influir en el preu de la llum, però també diu que cal estar alerta perquè hi ha elèctriques que aprofiten el context per fer canvis de contractes no consentits. De seguida ampliem aquesta notícia abans, però avui és dijous 17 de març del 2022 i el dia té més notícies que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
En successos avui ens farem ressò de diversos robatoris i un apunyalament a Olot.
Els Mossos han detingut dos homes per un presumpte intent d'homicidi la matinada de diumenge passat al barri de les Tries. Dos homes van apunyalar-ne un altre a ple carrer.
A més, també han ingressat a presó dos joves de 20 anys per robar a l'interior de diversos vehicles i a un immoble de la capital garrotxina.
De fet, els lladres havien estat detinguts prèviament i van tornar a delinquir pocs dies després entrant en un habitatge de l'Avinguda Girona, on van ser enxampats i fregant-hi.
Avui també us explicarem una nova iniciativa per a aquells amants de la bicicleta.
Un bus turístic amb remolc per a bicicletes connectarà les vies verdes entre Olot, Girona i Sant Feliu. Funcionarà els caps de setmana i permetrà carregar la bicicleta i tornar a casa amb autobús. Un dels impulsors de la iniciativa és Dani Canals.
Vam estudiar quines mancances hi havien i efectivament vam veure que no hi havia cap servei de transport que portés a la gent a fer la via verda d'Olot a Girona, per exemple, o que tornés a la gent de Sant Feliu a Girona. I d'aquí va sortir Carrilet Bus.
Avui comença el Mot a Olot.
El Festival de Literatura s'allargarà fins dissabte. Es podran veure escriptors reconeguts parlant del món rural. La Sala Turín serà la seu del festival, que també comptarà amb el tradicional Vermot el dissabte. La directora del Mot d'Olot és Judit Badia.
Sempre mirem que siguin, sobretot, de qualitat, molta qualitat, excel·lència literària, això sobretot, i intentem que hi hagi autors internacionals, però també autors d'aquí, perquè els que ens agrada llegir, ens agrada llegir-ho tot, tant de fora com d'aquí.
En esports, l'hoquei Olot vol fer un pas més per la permanència.
Aquest dissabte els de Jordi Garcia s'enfronten al Vilafranca a casa. L'equip espera tornar a gaudir del suport del públic. L'última vegada, 900 persones van omplir la pista Josep Jou.
De que l'equip es cregui que podem guanyar, o sigui, és que podem guanyar contra tots. I al final ens ho creurem, amb l'afició ens ajudarà i els partits d'aquest grup són petits detalls. I aquests petits detalls són els que marquen.
També en esports, Roger, el tenis taula Olot haurà de remuntar si vol mantenir les aspiracions per l'ascens.
Els olotins van perdre contra l'Alzina en el partit d'anada de la fase d'ascens i aquest diumenge jugarà la tornada amb l'esperança de poder remuntar i passar la següent eliminatòria. El director esportiu del club és Òscar Galleó.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabent que no és fàcil, no?
I a la contraportada d'avui anirem de Carnestoltes a Tortellà i les Planes d'Hostoles.
Els dos pobles trauran les disfresses al carrer aquest cap de setmana si la pluja ho permet. A Tortellà el temps ja va fer la guitza la setmana passada i la festa es va ajornar per aquest dissabte. A les Planes també hi haurà rua i la diada comptarà amb un rei de Carnestoltes que trencarà estereotips.
Tant pot ser un noi com pot ser una noia, com pot ser no binari. És a dir, ara, i ho dèiem amb l'organització, que pot ser, doncs, una persona que no es defineixi. Però en aquest cas, doncs, posarem una persona que trencarà estereotips de gènere, en aquest cas.
Passen 5 minuts del punt de la una, obrim el focus. I un dia més ho fem mirant cap a Ucraïna. Bombardeig al teatre de Mariupol. Hi hauria supervivents, però es manté la incertesa.
Fonts ucraïneses asseguren que el refugi antiaeri on s'amagaven un miler de persones ha resistit i s'està desenruant el teatre per evacuar-les.
L'Estat demanarà a la Unió Europea recuperar un topall de 180 euros per megawatt hora i si no rep aquest aval, ho farà, diu, pel seu compte.
Teresa Rivera recorda que la directiva europea té una clàusula que permetria adoptar la mesura.
També Yolanda Díaz aposta per un impost extraordinari a les elèctriques per rebaixar els preus de l'energia.
La vicepresidenta segona alerta que la guerra d'Ucraïna tindrà un impacte significatiu a l'economia espanyola.
També en l'àmbit econòmic, empreses lleteres espanyoles pararan l'activitat per la vaga de transportistes.
A Catalunya, les principals empreses del sector de la llet asseguren que de moment treballen amb normalitat.
Quim Torra és jutjat en absència per desobeir l'ordre del TSJ de Catalunya de retirar la pancarta a favor dels polítics presos.
Un mosso i un assessor de Torra diuen que molt sovint es penjaven pancartes a la Generalitat i mai es denunciaven.
I tornem a l'àmbit internacional. Almenys 4 morts i més de 190 ferits al Japó pel terratrèmol d'ahir a la tarda de 7,3 a Fukushima.
El moviment sísmic ha deixat milions de llars sense electricitat.
I França obre la porta a l'autonomia per a Còrsega en resposta als aldarulls a l'illa.
L'illa ha viscut els últims 15 dies de manifestacions violentes en protesta per l'intent d'assassinat d'un líder independentista a la presó.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Continuem un dia més, ja en seran 7, amb pertorbacions. Aquesta que ens agafa ara, amb vent de llevant, amb molt mala mar a la Costa Brava, és aquesta gran borrasca que es diu Cèlia, que es troba al sud d'Espanya, sobretot entre Alacant, Múrcia, Almeria, la zona d'Andalusia, Extremadura, ja les pluges són importants, i a més amb un fang, amb una pols en suspensió extraordinària. Aquí ens ha arribat alguna escorrialla també, abans d'ahir, amb aquella mica de neu que també va quedar tacada pel fang. I bé, ahir va caure mig litre al Olot, en els últims 6 dies 50 litres, una molt bona notícia. I pel que fa al Banyar, el Banyar, la capçalera de la Muga, tota aquesta zona de Massanet, de Cabrenys, el Banyar, Tapis, Darnius, doncs bé, el Banyar ha rebut 200 litres per metre quadrat els últims 6 dies. Una molt bona notícia que tindrà impacte, anirà pujant l'embassament de Darnius-Boadella. Bé, avui un dia ennuvolat o tapat novament, al matí potser alguna escletxa, alguna clariana a l'interior, Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, tapat a la costa i al prelitoral, també bona part d'Osona i la Garrotxa, i podria plovisquejar poquet, especialment cap a Colls de Cabra, la zona oriental d'Osona. Bé, a la tarda una mica més de pluja, tot el sector interior i prelitoral, però estem parlant de plugims, pluges que deixaran d'un 5 litres, màxim 10 litres, però bé, anem sumant, ja seran 7 dies consecutius de precipitació. Pel que fa a divendres, un dia també ennuvolat o tapat, amb precipitacions, amb pluges o plugims, gairebé tot el dia, fins i tot més abundants cap a la costa i al prelitoral. A la tarda es poden obrir algunes clarianes a l'interior, però seguiria alguna pluja cap a la costa i al prelitoral. Vaja, que també Osona i Garrotxa rebran aquestes pluges minses o plugims que poden tornar a sumar 5 o 10 litres per metre quadrat. Les temperatures una mica més baixes, la cota de neu al voltant dels 2.000 metres, una mica alta, perquè aquesta llevantada no ens està portant gaire fred. La veritat, ahir una mínima de 10 a Olot, a Vic, mínima 10, a Olot 8, i les màximes van ser de 13. Per tant, sembla que de dia tampoc pugen, però les nits no són gaire fredes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Moment d'entrar en matèria. L'oficina de consum de la Garrotxa registra un important augment de reclamacions pel preu de la llum.
Radio Olot, ara i sempre, Som informació.
La situació s'ha constatat en les últimes setmanes i creuen que pot ser una problemàtica que es converteixi en una agonia. Hi ha ciutadans que els hi han portat factures de 700 euros. Reclamen mesures i eines perquè la població pugui entendre i comparar tarifes. Des de la Generalitat també expliquen que hi ha empreses que s'aprofiten de la situació amb canvis de contractes no consentits. L'augment del preu de la llum ja ha arribat també a les oficines de consum de Catalunya. Segons la Generalitat, les consultes per aquesta qüestió van augmentar un 60% durant l'últim semestre del 2021 i en aquest inici d'any la situació ha anat a més. Aquest panorama també es constata des de l'oficina de consum de la Garrotxa. La seva directora és Anna Beltrán.
Ha vingut moltíssima gent que alguna companyia elèctrica ha multiplicat per 2 i pico el preu del quilowatt. Ha passat que hi ha hagut, jo he vist factures d'una gent gran de 80 anys amb 700 euros de factura. Una altra parella, 500 euros, en un mes. Tenim un problema, això, jo els dic de moment, primer aneu a la companyia, a veure què us diuen, quina explicació us hi donen, tu ja en venim. I clar, són quilowatts per preu, són 700 euros. Jo volem presentar reclamació a consum, a veure com ho solucioneu. Això serà una agonia.
El director general de l'Agència Catalana de Consum constata aquestes situacions també a àmbit català. Francesc Sotries també afirma que han detectat empreses que tendeixen a confondre el consumidor.
Això és una evidència. Llavors, això sí que és matèria perseguible des de consum. I de fet ho perseguim en la mesura que podem, o a través de reclamacions o a través d'inspeccions d'ofici. O sigui, una reclamació que tu persegueixes, que comproves, o a través d'inspeccions d'ofici. Però clar, és a dir, la pujada de preu en si, el cost del quilowatt i el cost de l'energia, no podem regular nosaltres. El que podem veure és si enreden en el ciutadà, si el fan canviar de contracte, si no li expliquen bé la factura, donar-li eines de defensa. Però no podem nosaltres regular el preu.
Sotries lamenta que la Generalitat no té eines sobre el preu de la llum, però defensa que s'han fet campanyes d'inspecció i s'han resolt casos on les empreses elèctriques no havien respectat els drets del consumidor. Per exemple, en altes de contracte o canvis de tarifa no consentits del mercat regulat al mercat lliure. Pel director general de l'Agència Catalana de Consum, no hi ha més eines que la lupa.
Hi havia indicis raonables que passaven coses rares. És a dir, que hi havia altes no consentides, canvis de tarifa regulada a mercat lliure, que la informació dels preus i de la factura era inintel·ligible i s'amagaven doncs, conceptes de manera, com a mínim, diguem-ne, culposa, és a dir, imprudent, ja no dic dolosa, però com a mínim culposa. Solució des de les competències autonòmiques, més enllà de tenir la lupa, diguem-ne, aixecada, i observar, i dir-li al ciutadà que també que aixequi la lupa i observi i de donar-li eines per interpretar el que li estan facturant, no tenim eines de sanció, lamentablement.
Des de l'Oficina de Consum de la Garrotxa han reclamat, però, més informació i eines de divulgació per al ciutadà, com, per exemple, aplicacions que permetin comparar tarifes o entendre la factura. L'Agència Catalana de Consum ha habilitat a la seva pàgina web un espai per entendre els detalls i conceptes de la factura de la llum.
Sabies que, reduint el gruix del plàstic, contribuïm a la reducció de la contaminació? Dyfed t'ajuda. I sabies que hi ha normatives de seguretat alimentària molt rigoroses per a preservar la salut dels consumidors? Dyfed té les certificacions. Dyfed, preveient el futur. Més info a dyfed.com.
Obrim pàgina de successos, detenen 2 homes per apunyalar-ne un altre a Olot. Els fets van tenir lloc el cap de setmana passat de matinada a prop de la rotonda de la Rodona, al barri de les Tries. Els detinguts són 2 homes de 38 i 25 anys que presumptament haurien apunyalat un altre jove per motius que s'investiguen. La víctima va haver de ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Els 2 detinguts estan acusats d'un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i també per un delicte de lesions.
Els fets se situen durant la matinada de dissabte a diumenge del cap de setmana passat. El 13 de març a les 5 del matí, 2 homes van intentar matar-ne un altre amb una arma blanca. Els fets van tenir lloc al carrer Mestre Montaner d'Olot, a prop de la rotonda de la Rodona, al barri de les Tries. Quan els agents de Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets, van trobar la víctima estesa a terra amb 2 ferides greus. El servei d'emergències mèdiques va traslladar l'home de 27 anys a l'Hospital Trueta de Girona. Arran dels fets es va obrir una investigació que va permetre identificar els autors aquest dimarts. Els Mossos mossos van procedir a la detenció dels dos presumptes agressors, dos homes de 38 i 25 anys. Se'ls acusa d'un delicte d'homicidi dolós, és a dir, amb intenció de matar la víctima en grau de temptativa i també un delicte de lesions. Els detinguts, un d'ells amb nombrosos antecedents, passaran pròximament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.
I han entrat a presó també dos joves per diferents robatoris a un domicili i l'interior de vehicles a Olot. Els dos lladres de només 20 anys van ser enxampats mentre robaven dins un immoble de l'avinguda Girona, dies després de ja ser detinguts per altres robatoris a vehicles. Els fets van passar entre el 10 i el 13 de març.
Els dos lladres se'ls acusa per un total de 4 delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles, un furt i un robatori amb força a l'interior d'un domicili. Tot va començar la matinada del dijous 10 de març. Una dotació de la policia local d'Olot va veure dos homes amagats que remenaven unes bosses darrere un contenidor del carrer Masia, al Pla de Dalt. En veure la presència policial van fugir i els agents van comprovar que les bosses contenien diferents objectes robats a un vehicle que hi havia aparcat a la zona. Dues hores després, la policia va rebre l'avís d'un veí de la ciutat que havia trobat dos lladres dins el seu vehicle i havien fugit. Les patrulles de Mossos i policia local van fer recerca per la zona i van localitzar els dos sospitosos, però només en van poder detenir un. Durant la inspecció de la zona, els agents també van trobar dos vehicles més al voltant del carrer Llenyataire, que havien estat forçats. Moments més tard, la policia va aconseguir enxampar el segon lladre que havia fugit prèviament. Els dos detinguts van passar l'endemà a disposició del jutge, que va decretar la seva llibertat. Dos dies després dels fets, però, els dos lladres van tornar a actuar. El diumenge 13 de març, al voltant de les 2 de la matinada, la veïna d'un immoble de l'avinguda Girona va alertar la policia que havia sentit sorolls dins la casa. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar els dos lladres a l'interior i els van detenir. Els dos nois haurien entrat a l'immoble a través d'una finestra. Els detinguts amb antecedents van passar el mateix dia 13 de març a disposició judicial i aquesta vegada el jutge va decretar el seu ingrés a presó.
Passem pàgina, parlem ara d'altres temes. Un bus turístic amb remolc per a bicicletes connectarà les vies verdes entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. Serà un servei de cap de setmana que començarà el dissabte 26 de març. Permetrà fer la via verda i tornar sense pedalar. Els tiquets tindran un cost d'entre 10 i 15 euros. Es tracta d'una iniciativa privada fomentada per empreses de viatges i transports per carretera que compta també amb el suport de Vies Verdes.
Les vies verdes de la província de Girona són dels patrimonis naturals que encara es conserven en bon estat. L'ús habitual que se'n fa és per anar a caminar, a córrer o en bicicleta. I d'aquí sorgeix el nou projecte de Carrilet Bus, encapçalat per una empresa familiar dedicada al sector turístic des de 1941. Oferirà un servei d'autocar que podrà transportar persones i bicicletes fins a 3 punts d'inici o final de vies verdes com Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. El director de Carrilet Bus és Dani Canals.
Vam estudiar quines mancances hi havien i efectivament vam veure que no hi havia cap servei de transport que portés a la gent a fer la via verda d'Olot a Girona, per exemple, o que tornés a la gent de Sant Feliu a Girona. I d'aquí va sortir Carrilet Bus. Vam fer un estudi de mercat, vam haver d'estudiar com portar les bicicletes, que és el gran hàndicap, i bueno, hem trobat una solució tècnica que creiem que és molt positiva.
Es tracta d'un projecte que neix en temps de pandèmia. Impulsar les vies verdes és el primer objectiu i un altre, oferir un servei per als seus usuaris. A través del web de Carrilet Bus es podran comprar tiquets de 15 euros per adults i de 10 per infants menors de 12 anys perquè puguin fer el trajecte que decideixin. Des de Girona sortirà un autocar direcció Olot a 3:15 i 10:15 del matí. El punt d'inici a la capital garrotxina serà darrere l'hotel Estació, punt on comença la Via Verda. Canals explica que és un projecte únic al territori.
Fora el territori hem buscat i rebuscat, però que doni servei a una Via Verda de la manera que ho farem nosaltres, no hem trobat res. Sí que haig de dir que, per exemple, el sistema d'anclatge de les bicicletes, que és important que la gent sàpiga que la bicicleta no s'ha de desmuntar la roda, no es tocaran, no van apilonades, sinó que van encaixades perfectament, separades la una de l'altra. Heu de pensar que el remolc que hem dissenyat i que hem comprat per fer aquest servei pot portar 40 bicicletes.
El Carrilet Bus entrarà en funcionament el dissabte 26 de març i durarà fins al 5 de juny abans de l'aturada per l'estiu. Després es tornaran a posar en marxa el mes de setembre.
I abans dels esports, cultura. Perquè Olot s'omple de literatura i paraules amb el Festival Mot. La 8a edició del certamen comença avui i s'allargarà fins dissabte. El Festival de Literatura tractarà enguany la ruralitat amb la majoria de converses a la Sala Torín. Hi passaran autors com el xinès Yan Lianke i Miren Amunisa, entre d'altres. També es recuperarà el tradicional vermut que es farà a la plaça de Braus. Ens ho explica tot plegat l'Aniol Puigvert.
Les paraules i el camp s'uneixen a partir d'avui a Olot. La capital de la Garrotxa acull des d'aquest dijous i fins al dissabte la 8a edició del Festival Mot. Durant 3 dies es podrà veure com autors i moderadors reflexionen sobre la temàtica que parlen les seves novel·les i que aquest any és la ruralitat. A la Sala Torín, dijous a les 6 de la tarda, començarà el festival amb l'autor Joan Francesc Mira i dues hores després serà el torn d'Elikura Chihualiaf. Divendres a les 8 del vespre, al mateix lloc i de manera telemàtica, es podrà escoltar Yan Lianke, un dels autors xinesos més reconeguts del món contemporani. El dissabte, per tancar el festival, conversaran les autores Núria Benditxo i Carlota Gurt. La directora del Mot, Judit Badia.
Sempre mirem que siguin, sobretot, de qualitat, molta qualitat, excel·lència literària, això sobretot, i intentem que hi hagi autors internacionals, però també autors d'aquí. Perquè els que ens agrada llegir, ens agrada llegir-ho tot, tant de fora com d'aquí, no? Llavors intentem això, que hi hagi una mica de tot a tot arreu. Llavors, doncs, no sé, autors que et pugui remarcar aquest any n'hi ha moltíssims, però, per exemple, ens fa molta il·lusió un autor xinès. Uh-huh. Aquest justament no podrà ser-hi presencialment, sinó que haurà de ser de forma virtual, però és en Yan Lianke. Ell ha estat nominat moltíssimes vegades al Premi Nobel, no? És l'etern nominat al Premi Nobel.
Un dels punts més importants d'aquesta festa literària és la proximitat que hi ha entre els espectadors i els autors. A més, enguany es torna a recuperar el tradicional vermut de literatura que es feia a la plaça de Braus. En aquesta edició comptarà amb l'assistència de Miquel Martín, Maica Ràfeca i Llucia Ramis.
Sí, això també ens teníem moltes ganes. L'any passat ja es va fer el vermut, però es va fer sense el tradicional vermut.
Exacte.
La idea és de fer-ho a la plaça de Braus, com es va fer l'any passat. Ens va agradar molt l'espai, com queda estèticament, i a més feia molt sol, vull dir, va ser molt agradable poder estar a l'aire lliure escoltant quatre autors del país. I aquest any la idea és estar preparat perquè sigui així, però bueno, amenaça mal temps,
pluja, sí.
Per tant llavors es faria la sala al Torín, però sí que recuperem això, el vermut, que de fet el nom del vermut li ve d'això justament, no? I com que aquest any doncs torna a estar permès de poder fer això, doncs també ho farem intentant que la gent no s'hagi de moure molt, vull dir que està preparat perquè la gent pugui menjar tranquil·lament i beure tranquil·lament.
Un cop acabats els 3 dies a Olot, el festival es traspassarà a Girona, concretament a la Biblioteca Carles Rahola, on s'hi estarà del 24 al 26 de març.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La pista Josep Jou ha de ser el 6è jugador.
L'esport a Radiolot.
L'Hoquei Olot rep el Club Patí Vilafranca aquest dissabte en la 17a jornada de l'Hoquei Lliga Plata Grup Sud. Els olotins volen encaminar el més aviat possible la permanència en el primer dels dos partits seguits que jugaran a la capital garrotxina. Els del Penedès ocupen el tercer lloc de la taula i aspiren a ser un dels dos equips amb opcions a l'ascens. L'afició ja ha convocat diferents accions per repetir els 900 espectadors de fa dues setmanes.
Són 3 punts. Comencem aquesta setmana amb 3 punts. Jo vull guanyar el Vilafranca i els hi vaig dir, els partits de casa han de ser nostres i comencem per aquest.
Així de clau, diu el tècnic de l'Hoquei Olot, Jordi García. Res de pensar amb el Vilanova, perquè aquest dissabte un plat fort espera l'Hoquei Olot a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports. El Club Patí Vilafranca visita la capital de la Garrotxa en un duel amb moltes coses en joc per les dues bandes. Els vilafranquins volen seguir a la part alta de la taula, on ara són tercers, a un punt de les dues primeres places. En gran part de la temporada, els del Penedès han estat els líders del grup, però la tònica es va canviar a partir de l'inici del 2022, on només han guanyat 3 dels 7 partits disputats. L'entrenador de l'Hoquei Olot, Jordi García, explica que s'enfronten a una de les millors plantilles de la categoria.
Al principi de temporada tenia una dinàmica positiva i va estar moltes jornades com a líder, i ara aquest començament d'any seria, jo crec que li ha canviat una mica la dinàmica. O sigui, ara em sembla que abans de la setmana passada portava 3 derrotes seguides o alguna cosa així, i la setmana passada va començar a tornar a guanyar amb el Vilanova. Esperem trencar-los la ratxa positiva de la setmana passada i endur-nos-en nosaltres els 3 punts. Veig un rival complicat.
L'hoquei Olot ha demostrat que pot competir de tu a tu davant la majoria d'equips, i en especial a la Josep Jou. El balanç a casa és de 3 victòries, un empat i 3 derrotes, les quals han estat només per un gol de diferència. García vol seguir sumant de 3 a casa, on aquest 2022 només hi han perdut un partit.
De que l'equip es cregui que podem guanyar, o sigui, és que podem guanyar contra tots. I al final ens ho creurem, amb l'afició ens ajudarà, i els partits d'aquest grup són petits detalls. I aquests petits detalls són els que marquen.
De cares a aquest duel, l'afició olotina, encapçalada per la penya Quatre Gats i els Senglars d'Olot, han convidat a tots els aficionats que vagin a veure el partit a vestir-se de groc o blau, els colors del club. L'hoquei Olot Competí Vilafranca es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre, des d'un quart d'hora abans, en directe a Ràdio Olot.
El Club Tenis Taula Olot haurà de remuntar per la seva banda si vol seguir en la cursa per l'ascens. El conjunt olotí va caure en Gira per 4-2 en el partit d'anada davant el conjunt valencià. La setmana després de la derrota, l'equip veia complicat la remuntada, però confia ara en fer el partit perfecte. La tornada del play-off a la superdivisió entre Olot i el Gira es disputarà aquest diumenge a les 11 del matí.
El Club Tenis Taula Olot necessita aferrar-se a l'èpica. És una autèntica final pels olotins que, si volen aconseguir l'ascens a la superdivisió de tenis taula, hauran de remuntar un marcador advers. Va ser un 4-2 a la pista de l'Alzira en una eliminatòria d'anada on no van estar encertats. Per fer-ho han de fer un partit sense errors i transformar els parcials igualats de l'anada en favorables. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot és Òscar Gallego.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabent que no és fàcil. No? Aviam, sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12s, 12-10, 11-9...
L'operació remuntada passa per aquí, fer el partit perfecte i que el rival no tingui el seu millor dia. El Club Tenis Taula Olot Alzira es disputarà aquest diumenge a les 11 del matí a les instal·lacions del Pavelló d'Esports d'Olot, un duel que es preveu apassionant i que pot ser històric.
Prou sentit de fons! Gol de l'hoquei Olot! Tremola Olot! Què dic que tremola Olot? Tremola la Garrotxa i la Josep Jou!
L'últim partit a la pista Josep Jou serà difícil d'oblidar. Tenim ganes de tornar-hi. Tenim més ganes d'hoquei patins. Dissabte, en directe des del Pavelló d'Esports d'Olot, Club Hoquei Olot, Club Patí Vilafranca. A 7:45 del vespre a la prèvia i a 8:15, al partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. Amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Tallers Secrets, Can Carbasseres, Marvic, Helena Flelu, Lotei i Alomar.
I avui acabem l'informatiu fent l'animal.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
Por bailar contigo desde el día.
Les Planes d'Hostoles i Tortellà celebren el Carnaval aquest cap de setmana. Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, els dos pobles tornaran a treure les disfresses al carrer. Els dos municipis celebraran una rua pel nucli. En cas de pluja, els ajuntaments preveuen ajornar els actes o buscar algun espai interior.
Dos pobles de la Garrotxa celebren aquest cap de setmana els seus carnestoltes. Un és Tortellà, que ja ho havia de fer la setmana passada, però la pluja ho va evitar. Si el temps no torna a fer la guitza, aquest dissabte els veïns del poble podran agafar les disfresses i sortir al carrer a gaudir de la màgia del carnaval. El carnaval de Tortellà està organitzat per l'AMPA, el casino i el grup de joves. La diada començarà a les 4 de la tarda, amb tallers per als més menuts. 2 hores més tard, hi haurà la rua pel poble i la cremada del rei Carnestoltes. Per concloure el dia, a les 7 de la tarda es presentarà la desfilada de disfresses i s'acabarà amb un berenar. L'alcalde de Tortellà és Josep Rich.
Sí, home, tot el que sigui tornar a la normalitat, doncs sí, hi ha ganes. Ja s'havia de fer aquest cap de setmana passat, però el pronòstic de temps era, no sé si dir-ho dolent, perquè ens convé molt que ploure, però en tot cas no era el més adequat per poder fer una festa que tradicionalment es feia al carrer.
El diumenge serà el torn de les Planes d'Hostoles. En aquest cas es durà a terme al llarg del matí. El dia començarà aviat, a les 11 del matí, amb l'arribada de Sa Majestat i el pregó a la plaça Catalunya. Tot seguit, hi haurà cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Brujancada. Per finalitzar la diada, hi haurà animació musical amb Jaume Ibarz a la plaça Nova. Des del consistori esperen una bona assistència. A més, enguany el rei o reina del Carnestoltes serà una persona que trencarà estereotips de gènere. Això ho explica el regidor de Cultura de les Planes d'Hostoles, Joan Soler.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes i que farà el pregó. És una persona que bé, tant pot ser un noi com pot ser una noia, com pot ser no binari. És a dir, ara, i ho dèiem en l'organització, que pot ser doncs, una persona que no es defineixi. Però en aquest cas doncs, posarem una persona que trencarà estereotips de gènere, en aquest cas.
En cas que la pluja torni a fer la guitza, des dels consistoris es valorarà si es torna a ajornar o si es segueix endavant amb el programa adaptat.
A ritme i compàs de Carnaval acabem l'informatiu d'avui dijous. Gràcies per la seva atenció i confiança. Acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Lot.